Anaia Esport amb Lluís Brau.
Hola, bona nit. Estem dijous a les 9 i altre programa de Dona Esport. I avui m'acompanya l'Anna Álvarez, que és atleta de proves combinades i també és entrenadora. Bona nit, Anna.
Bona nit, Lluís.
L'any passat vas desplaçar fins a França per competir i fa 2-3 setmanes vas desplaçar fins a Màlaga per competir. Què és que t'agrada tant de la competició, que es va fer tan logística per fer-ho?
Bé, per poder desplaçar-me he d'agrair la col·laboració de la meva família, que tenim una furgoneta que ens permet fer viatges llargs sense haver d'estar combinant amb hotels i horaris, perquè ens ho podem muntar una miqueta per el nostre compte, no? Perquè la furgo té llit i podem fer vida allà. El viatge a Lió va coincidir amb l'inici de les vacances d'estiu i ja vam aprofitar el trasllat per poder fer després una ruta per França. I els hi vaig enganyar i els hi vaig dir: ui, farem una ruta per França molt xula, però començarem a Lió, que he de fer unes proves, i acabarem a Lió perquè he d'acabar de fer unes altres proves, que entre mig hi havia uns 10 dies de separació entre prova i prova. I aquesta de Màlaga en principi havia d'anar pel meu compte, però en l'últim moment no vaig trobar bitllet amb l'AVE i la meva família va dir: va, no et preocupis, que nosaltres et portarem. I això és el que facilita, no?, poder desplaçar-se a llocs tan llunyans.
Ok, facilita, però què és de la competició que t'agrada tant? Que és?
Doncs del fet en si de competir. El que més m'agrada és la capacitat de superació que això suposa, l'haver d'enfrontar-te davant d'una situació on no hi ha excusa per dir: m'ho deixo per demà, perquè estàs allà, la prova és aquesta hora i ja no hi ha marxa enrere. El fet de competir també acompanyada d'altres atletes que també s'han preparat la prova com tu és un repte afegit, perquè no només t'estàs comparant amb tu mateix i amb les marques que podies tenir, sinó amb algú que està treballant com tu i que, per tant, et permet mesurar-te, no?, des d'un altre punt de vista també. A més, en les proves combinades són unes proves molt llargues, perquè són en pista coberta són 5 proves que es fan en la mateixa jornada, a l'aire lliure són 7 i es fan en 2 jornades diferents, i és molta estona d'estar amb el mateix grup d'atletes que s'estan esforçant com tu per aconseguir la millor marca, per superar la veïna que ets tu, però a la vegada és la companya que li està dient: ostres, doncs intenta canviar això, fes això d'una altra manera. I l'ambient de col·laboració que hi ha en unes combinades és extraordinari. Okay. I una vegada participes en combinades dius: ostres, no m'ho puc perdre això, no?
Doncs pots aprendre molt durant la competició de les altres.
Sí, és el millor entrenament de tots. De tu, respecte a veure com respons, no?, davant dels nervis i de la pressió de dir: bueno, ara he de saltar, no? I després, això, veient a les teves companyes com ho fan, perquè és un grup gran i estàs molta estona amb elles, de manera que veus: ostres, doncs això ho hauríem de fer d'aquesta manera, o elles mateixes, no?, que t'indiquen, o et van donant consells, i aquesta sensació de germanor és molt gran en unes proves combinades.
Ah, que bonica, perquè clar, penses en competitivitat, igual mal rotllo, però és al revés.
Sí, jo crec que també ho fa el fet d'estar molta estona amb les mateixes persones. La rivalitat existeix, però es va diluint amb la complicitat de l'esforç que implica estar allà, perquè uf, la tercera prova comences descansat i a la quarta i a la cinquena, que és el 800, ja penses: Déu meu, perquè estic aquí, no? I reconeixes l'esforç que costa arribar aquí, per tant, no li pots desitjar gens dolent a una altra persona que s'ha esforçat tant com tu, no?, per poder estar competint en aquell moment.
I d'on ve aquest competitivitat de vida? Perquè clar, hi ha gent que no li agrada gens, no?, la competició, i altres que no sent aquesta necessitat. I per tu, personalment, d'on ven?
Pues suposo que deu venir amb el caràcter ja de naixement, deus tenir un gen que és el competitiu, i potser no es revela fins tard, o potser a edat ben temprana. Jo he de reconèixer que sempre he estat molt competitiva, i jo crec que perquè sempre em sortien les coses com molt bé i, per tant, era molt fàcil ser competitiu, no? Després, bueno, la vida et porta per uns altres derroteros i potser no és tan evident el fet de competir. Però en l'atletisme vaig començar a competir quan vaig participar en una primera cursa per casualitat, com divertiment, i vaig pensar, ole, això d'intentar quedar davant m'agrada molt, no?
I quan fa això?
Doncs el meu fill en té 11 anys, doncs en fa 10.
Doncs bastant tard, no?
Sí. Sí. Vaig començar a córrer perquè no podia jugar a bàsquet ni a futbol, que era els esports que estava practicant fins aquell moment. Perquè jo era mare, però les meves companyes d'equip eren molt més joves i no estaven en aquesta situació familiar i era difícil combinar els horaris. Llavors, bueno, amb una amiga que m'ha dit, doncs sortim a fer footing. I el primer dia pensava que em moria, pensava, això què és? Sí, per què serveix si no has de perseguir una pilota? I, bueno, vam començar a córrer en el gimnàs, en la cinta, i aquesta noia li vaig dir, va, el dia que pugui aguantar mitja hora corrents, doncs ens apuntem a una cursa. I vam començar amb les 5 milles femenines de Vall d'Oreix, i aquí va començar la meva perdició.
I doncs, quantes proves has fet? Des de 5 milles fins a... Perquè, clar, és molt diferent fer una cursa en ruta i fer les proves combinades. Jo personalment no puc imaginar saltar i llançar, perquè és que no crec que puc.
Tot és intentar-ho, ja t'ho dic jo. Jo vaig començar fent això, curses de ruta, vaig començar fent fons amb curses populars perquè és el que tens més per la mà si no has fet mai atletisme. La sort és que a Sant Celoni hi ha unes pistes d'atletisme i quan portava potser un any que anava fent curses i entrenant de manera molt... Pues, va, sortim a córrer i ja està. Llavors em comprava una revista que era la Runners i explicaven entrenaments i una cosa misteriosa que eren les sèries. I un dia li vaig preguntar a un massatgista que m'estava arreglant un tema del genoll i em va aconsellar, vés a les pistes, preguntes pel Carles i ell et podrà explicar. I jo vaig anar a les pistes pensant, ole, aquí van els professionals, amb un mogollón de corte. I vaig parlar amb el Carles Lombardi, que és l'entrenador. I tot just tenia 35 anys, jo, no el Carles, que és més gran. Llavors em va comentar, doncs, em va explicar que eren les sèries, em va preguntar quina edat tenia i li vaig dir, doncs, en tinc 35. I em va dir, ostres, doncs tu ja ets veterana. I en atletisme de pista, els veterans poden participar en campionats sense haver de tenir una mínima per poder participar. I aquest any hi ha un mundial a Clermont-Ferrand, aquí a França també, i podries participar. Això sí, necessites unes sabates que porten uns claus. Jo, i vaig arribar a casa. David, que m'he de comprar unes sabates que porten unes punxes. Llavors vaig estar, no sé, 4 anys o així, combinant la ruta amb el mig fons en pista.
A veure,
pista.
El primer any que vas fer atletisme vas anar a un mundial.
Sí, i vaig fer un 5.000.
I com va anar?
Doncs, bueno, he d'explicar que el meu marit és fotògraf i aquell any s'havia de comprar una càmera de fotos. I dubtava entre un model o un altre, entre, no sé, aquests xismes que tenen els fotògrafs, no? Entre un zoom de no sé què, un de no sé quantos. I jo li vaig dir, mira, David, d'aquí un mes jo vaig al Mundial d'Atletisme. I clar, jo m'imaginava allò, pues, com a la tele, no? Dic, compra't una càmera que puguis fer un super zoom perquè jo vull que em facis una foto de la sortida al costat de les negres que guanyaran. Dic, perquè després al final no sé com arribaré. I ara té una càmera de fotos superxula gràcies a que jo em vaig apuntar a fer un Mundial d'Atletisme. I bueno, va anar molt bé, em va agradar molt. És una altra història totalment diferent a la ruta. Allà estàs tu a la pista, la competició és amb un volum de gent molt més reduït i el tipus d'esforç és molt diferent quan fas una prova de mig fons que quan fas una prova de 10 quilòmetres, no? Bé, una vegada estàs en la pista i comences a veure que hi ha proves diferents, i dius, pues jo les vull provar. I així vaig anar del mig fons. Després vaig començar a fer 400, que és una distància en la que em vaig trobar molt còmode. Aquí també has d'entrenar diferent, perquè comences a fer més gimnàs, un tipus d'entrenament diferent, molt més pautat. I després d'estar un parell d'anys o tres fent 400, intentant allà millorar la marca i veure que millorar-la més implicava canviar massa masses coses, no?, de la meva vida diària, vaig pensar, doncs anem a provar una altra cosa. I clar, els salts i els llançaments molen molt. I jo no s'havia entrenat mai, mai havia agafat un javelot. I entrenar només el javelot tampoc era el cas. I vaig pensar, doncs, combinades, i ja està. I ara fa, doncs, un parell d'anys que em faig, però això, el ser veterà et permet poder participar en competicions amb un nivell molt baix i ja pots competir, no necessites demostrar que tens un gran nivell per poder competir. Llavors, això t'obre les portes de poder provar coses que si no, no faries, no?
Doncs és un ambient molt acollidor.
Sí, sí, sí.
Per fer-ho.
Convido a totes les noies veteranes a que es posin unes sabades que porten claus a la sola.
I ja està. I ja volen, no?
Ja està.
I les proves combinades, quines són les proves?
En pista coberta, que és el pentatló, que són 5, són els 60 tanques, l'alçada, després és el llançament de pes, la llargada, i s'acaba amb un 800. Uh-huh. I quan és a l'aire lliure, que són 7 proves, el heptatló, es separen en dues sessions, una de tarda i una altra de matí, i es comença pel 80 tanques o 100 tanques, depenent de la categoria, es fa més llarg o més curt. Després es fa l'alçada, el pes i el 200, i l'endemà es fa la llargada, el javelot i el 800. Wow. És a dir, s'afegeix un 200 i el javelot.
Uh-huh. Wow, és que és molt... I com aguantes totes les proves en dos dies, així?
Doncs l'últim dia estàs fet caldo, ja és que és això la prova, intentar, doncs... Clar, són proves molt tècniques algunes, la més cansada és l'última, que és la del 800, té l'avantatge de que és una prova menys tècnica, de manera que la pots fer igual de bé, amb el cansament arrossegat, no?, de les altres proves, cosa que si haguessis de fer una prova molt tècnica, molt cansat, doncs seria molt més difícil, no?, aconseguir una marca similar a la que pots aconseguir sense estar cansat. Uh-huh. I bé, doncs s'aguanta com es pot. I quan acabes les combinades, és una cosa que no passa a les altres proves. Totes les noies que han participat en la combinada, només pel fet d'haver fet la combinada, fan la volta d'honor, totes agafades de la mà, les que han guanyat, les que han quedat últimes, i és el moment més xulo de tota la competició.
Que bonica, gent.
Sí. I l'aplaudiment de la grada és obligatori.
Perquè heu tots arribat a fer totes
Exactament,
les formes, no?
Perquè tots hem tipus finisher dels que fan els Ironmans i tal, però en petit, en la pista d'atletisme.
Però clar, en Màlaga no eres finisher. Com has quedat tres setmanes a Màlaga?
Bueno, de classificada,
sí.
Bueno, vaig quedar segona.
I... De Espanya, eh?
Sí.
Uau, moltes felicitats.
Gràcies.
Pues en totes les proves, què trobes més difícil? Què és el que costa més per entrenar?
A mi personalment el que em costa més per entrenar és l'alçada, perquè és la prova que em fa més respecte. Perquè el primer any que vaig començar a preparar les combinades, res, una setmana abans d'anar als campionats d'Espanya, fent alçada, que causen un matalàs molt tou, jo em vaig trencar un braç.
Wow.
Perquè vaig caure malament i em vaig trencar el braç. Uh-huh. De manera que, tot i que jo crec que no ho penso, quan he de fer un salt d'alçada, tinc així una sensació de respecte i de sensació d'estar desorientat, de no sé molt bé què passarà, que jo crec que per això és la prova que més em costa, tot i que és una prova difícil perquè és molt tècnica, la posició del cos, quan t'aixeques, aixecar el cul per passar el llistó, potser jo destacaria aquesta com la més difícil.
Sí. Imagina que, no sé si quan jugaves a bàsquet, això ha ajudat una mica amb els salts, el llançament, la coordinació...
Sí, jo crec que tot suma. Uh-huh. I el fet d'haver fet esport abans, el cos això ho recorda, no? I si els moviments o està acostumat a un tipus d'estrès del múscul perquè fas una cosa que una persona que no fa esport no la faria, uh-huh, ho deu recordar.
I en canvi, el que t'agrada més de les proves, què és?
La que més m'agrada és el javelot.
Uh-huh.
Deu ser per algun rastrat àvic de plan prehistòric, però reconec que és la prova que més m'agrada de totes. Uh-huh. I no és la que em surt millor.
Uh-huh.
Però quan estic llançant el javelot, no sé, hi ha un karma ja xulo.
I amb tot el teu entusiasme, pues esto engancha. I ara ets entrenadora també a les pistes. Quin entrenes?
Entreno, el grup de cadets entrena 4 dies a la setmana i ens ho hem repartit entre 3 entrenadors, el Donato, el Santi i jo, i jo els faig l'entrenament dels dimarts.
Nois i noies?
Sí.
I quin proves fan? Una barreja o...?
Cada dia de la setmana tenen un entrenament diferent, el prepara entre el Donato i el Carles, i normalment jo els hi faig l'entreno de dimarts, que és quan treballa la velocitat, sobretot.
I és difícil motivar els joves?
Bé, aquests nois que venen a la pista ja venen perquè ja estan convençuts de que volen anar allà a entrenar. El que costa és que aprofitin l'estona d'entrenament, perquè xerren molt, es despisten, i cada vegada menys, però costa, que siguin capaços d'aprofitar l'entrenament per donar el 100%, que per això és l'entrenament, i més quan estàs fent un entrenament de velocitat. Si el fas a mig gas, no té gaire sentit. Però lluitar contra el cansament, quan saps que allò que faràs et farà mal, perquè et canses i acabes mig marejat, doncs implica una capacitat d'esforç i de concentració important. I a mesura que va passant el temps, els que realment volen entrenar, això ja ho han entès, i veus que ja són capaços de lluitar, no, contra aquesta por de em cansaré molt. Hi ha dies que compartim l'entrenament amb unes noies d'una categoria inferior i es veu moltíssim aquest enfrontament a l'esforç i al cansament que sé que arribarà, no? Que els hi costa entrenar al 100%.
Encara no han après com fer-ho, encara.
Sí, encara no han pensat la por al cansament i al mal que et faran les cames o que et sentiràs marejat i aquestes coses, però és aquí on has d'arribar quan estàs entrenant, ser d'entrenament, no?, de velocitat.
I quan és de l'atleta mateixa i quan és de l'entrenadora per fer això, per superar el cansament? Perquè tu pots apoyar això, però al final és l'atleta, no sé, com...
Això passa, jo crec que és com la relació amb les persones, no? Depèn de l'empatia que puguis tenir amb aquella persona que t'està dient, doncs t'has d'esforçar més. Sí que necessita el jove, no?, algú que li estigui obligant a arribar allà on ell per si mateix no arribarà, però no només per dir-li ho farà, necessita entendre que sí que té un sentit, i la mateixa manera de fer amb uns atletes funciona i amb uns altres no. Llavors jo crec que aquí també el valor de l'entrenador, com aquella persona que sigui capaç, no?, d'estirar els seus atletes perquè donin de si el millor. Bé, jo sóc profe d'institut i treballo amb nens de l'edat dels meus atletes. I és ben curiós que aquests mateixos nens no són els que jo tinc com a alumnes, però que sí són de la mateixa franja d'edat. Quan estan en les pistes jo els veig més grans i més madurs, i penso, ostres, a classe deuen ser tan cafres com els que jo tinc. Cafres amb el sentit carinyós, no?, de la paraula.
Però sí, perquè en la meva experiència, si estic entrenant sola, trobo que em fa més forta, perquè no estic apoyant per un entrenador. Però en canvi, si tinc un entrenador al costat, puc esforçar més i és més fàcil planificar els dies que estàs una mica cansada, pues ajuda molt tenir algun al costat per dir, mira, avui descanses o no, o avui vinga, desperta. I la teva experiència, que...
Doncs sí, consisteix com si estiguessis allà empaitant les gallines al galliner, dir, ei, vinga, va, ja hem acabat de fer els estiraments, no us a dormir, ara ens toca passar a la següent fase, no?, de l'entrenament. L'entrenament de la setmana passada era un entrenament molt calçat, havien de fer un 800 amb intervals de 50 metres, fent sprint i després recuperant. Jo he fet aquest entreno per mi i reconec que és molt cansat. I això, veus que el nivell d'esforç va en relació a l'edat de l'atleta, al marge de la seva capacitat, no? Però sabent fins on pot arribar i fins on és capaç d'estirar-se a si mateix. Llavors, bueno, a un atleta li diràs, el motivaràs d'una manera, i a un altre, doncs potser has de canviar l'estratègia, no?, per aconseguir-ho.
I suposo que també ajuda a les teves atletes a veure que tu també competeixes i entrenes, perquè també hi ha entrenadores que no fan això, que estan immòbils amb el rellotge.
Jo intento acompanyar-los en els entrenaments, primer perquè em serveix més, no?, per dir, entendre doncs, si ja toca canviar d'exercici o no, no?, si ho estic fent amb ells. Uh-huh. Aquest que t'estava explicant ara mateix, jo no el vaig fer perquè l'havia de cronometrar. I una de les atletes em va dir, bueno, i tu per què no el fas, no? Oh, wow. Sí. Diu que això és molt cansat, no ho fas per això? Dic, no, no, que ho sé de cronometre avui, no?
I com a dona, competidora, si penses que és més difícil per les dones preparar un esport i sortir a competir, hi ha més proves que per als homes en la nostra societat?
A nivell general jo crec que sí. Mm-hmm. A nivell personal tinc la sort de poder dir que no. Perquè tot el temps que jo estic entrenant és perquè el David està amb el Jan i les hores que jo li puc dedicar és perquè no he d'estar fent altres coses, que no sé si en general la majoria de les dones tenen la possibilitat de poder delegar, no?, aquesta feina de cuidar dels fills, de cuidar de la casa, de preparar el sopar, d'estar pendent de la intendència diària. Uh-huh. Les dones que conec, donat que són dones que també estan competint, uh-huh, et podria dir que no, que tenen les mateixes facilitats que els homes, però la realitat diària, la que no estan les pistes, tant que potser n'hi ha poques dones a les pistes per això, no? Uh-huh. Les que hi són ho poden fer i per tant potser no són mostra per afirmar el que t'estic dient, però sí que és veritat que hi ha un volum molt més gran d'homes a les pistes que no de dones.
Perquè encara hi ha una pressió per la dona estar a casa fent el sopar i tot això.
Sí, després, per exemple, en els vestidors. Vestidors en Màlaga, amb una companya que havia participat en una altra prova, i ha dit, ostres, tinc remoriments perquè no estic amb els meus fills. Ah. He hagut de col·locar-los en el veí, amb el no sé què i amb el no sé quantos, perquè si no, no podia venir. I aquest comentari jo no l'he sentit mai en un home, que no dic que no els tinguin. Uh-huh. Però és això, una realitat que et pugui explicar, no? Les dones sí que ens preocupem i tenim el remordiment, que potser el deixem en una banda perquè ens pot més, no?, el fet de poder anar a competir.
Sí.
I els homes potser el tenen però no l'exterioritzen. Uh-huh. Però això és el que et puc explicar, no?, al respecte.
Sí, sí, no, és veritat que sobretot quan els meus eren bebès, quan estava tornant a córrer, em sembla que em costava menys agafar la forma física, perquè quan ja estava rodant al bosc, ja estava pensant en el nen, en pànic, i tornava a casa més ràpida, corria més ràpida. Però estava bé, que sabia que estava molt bé amb el meu marit, al bosc, però sí. I també jo he tingut el sort que sempre m'acompanya l'Òscar i els nens a les competicions, que ja estan ahí, doncs també ajuda molt el suport. Aquest, sí, sí, sí. I ara que tens a l'estiu endavant, què estàs preparant? Que tens algun objectiu aquest estiu?
Doncs, tot i que continuaré fent combinades per el que t'he explicat abans, perquè és la competició més agraïda de les que jo he fet fins ara, perquè et posa a prova, perquè tens un ventall de proves que has de fer i una et sortirà bé, però després potser l'altra no et surt tan bé i has d'anar negociant aquestes emocions, no? De dir, ostres, això m'ha anat superbé i això fatal, amb quina sensació em quedo per passar la tercera prova, no? Després si l'envien amb les companyes, doncs ja t'ho he explicat, no?, que és excel·lent. Però hi ha una prova que jo crec que sóc capaç de fer millor i la vull fer millor, que és el 4 tanques. I m'agradaria preparar aquest estiu aquesta prova.
Ah, així senzill.
Sí, clar, el 4...
Sí.
Sí.
Vale, uau.
Penso que l'entrenament de les combinades és un entrenament que permet preparar el 4 tanques o barrejar-los tots dos, no? Uh-huh.
Sí, sí.
I aquesta és la meva intenció.
Molt bé. I altra cosa, quan vas anar a França, al campionat mundial de veterans, has vist un altre ambient allà, perquè és un altre país que és diferent a l'atletisme aquí a Catalunya. Has vist alguna diferència en com com està fet o no sé?
La veritat és que no. Clar, l'ambient era diferent perquè era un... era una competició molt gran, era un campionat del món i et trobaves a gent de tots els països. De manera que la infraestructura era molt bèstia. I aquí la diferència era evident, però d'aquí 2 anys el campionat del món es farà a Huelva i m'imagino que ens trobarem una organització similar. Uh-huh. I el fet de trobar-te a atletes de països que dius, uf, aquest país existeix, és molt xulo.
Uh-huh. Sí, sí. I a dones de tots els països.
Allà a Lió vaig fer... Bueno, t'explicava abans que vaig competir al principi de l'estiu i 15 dies després feia la segona prova, que eren els relleus. I en la combinada vam participar, crec que érem 15 països diferents.
Ah, molt bé.
I clar, és extraordinari i molt interessant el moment en què t'has de comunicar. Clar, aquí competeixes en combinades, doncs un grup de noies, uh-huh, i ens diem, doncs, ostres, intenta pujar el genoll, ostres, això, tal, no sé què, no, uh-huh, ostres, molt bé, això que has fet. I a Lió va ser exactament igual, però parlant en un idioma neutre. Sí que hi havia moltes noies que parlaven en anglès, uh-huh, jo no sé anglès. Hi havia alguna noia que parlava francès, sí que sé francès. Però hi havia una russa, hi havia una noia de Trinitat Tobago, una altra noia de Canadà, de llocs que dius, ostres, que xulo.
Quina gràcia, no?
I després veus que ets capaç d'entendre't sí, perfectament.
Uau, que bonica.
Molt sí, xulo, sí, sí, sí.
I com vas quedar allà a Lyon?
A Lyon vaig quedar a 7ª.
Uh-huh. Oh, bé, bueno, déu-n'hi-do, el món. El món.
Del món, no?
Sí. I els relleus?
I en els relleus es fan l'última jornada, uh-huh, i el 4x400 i el 4x100. Jo donava per suposat que faria el 4x400, perquè qui selecciona les atletes que faran el relleu ho fa a partir de les marques que té, de les atletes que estan allà. I la meva marca de 400 era millor que la de 100. I nosaltres vam tornar de la ruta el dia anterior, de manera que quan vaig veure que estava en el 4% i no en el 4x400, jo vaig suposar que era un error. I no, qui va fer l'equip va decidir que seria així. Uh-huh. De manera que de l'equip del 4% jo era la més lenta de les 4 i no, normalment no feia 100, alguns 100 en tenia, però no molts. Uh-huh. I quan ens van organitzar per veure com ho fèiem, recordo jo que agafava la segona posta, la noia que sortia la primera. Bueno, quan agafes els relleus hi ha una zona on pots agafar el testimoni. Uh-huh. Doncs si agafes el testimoni abans o després de la zona, doncs t'eliminen i no serveix de res la marca que has fet com a equip. I tens la responsabilitat de l'equip. Doncs la teva participació no només afectarà el teu objectiu, sinó l'objectiu de 3 persones més que confien en que la resta ho faci bé.
Wow.
Doncs... La noia que feia la primera posta me l'havia de passar i insistia, perquè t'has de mesurar les passes i tal per calcular la distància, no? Tu has d'arrencar a córrer perquè quan arribi la de darrere et passi el testimoni, de manera que el que és el testimoni no perdi velocitat en cap moment, i tot dins d'una zona. Clar, van participar en aquest relleu noies de diferents parts d'Espanya, perquè participaven com a selecció espanyola i ens coneixien d'haver coincidit en alguna competició de tant en tant. I vam tenir el matí per practicar. Doncs em deien, Anna, no et surtis de la zona. Estàs segura que saps on està la zona? I dic, però que pesades que sí, que ja ho he vist. Doncs, clar, el tros que estàs corrent, 11 metres, passa en un plis. Uh-huh. I quan estava esperant que arribés la meva companya, jo només pensava en, Anna, que no et caigui el relleu, no et passis de la zona. I quan comences a córrer, clar, surts al 100%. Has d'anar al 100%, en un 4% no hi ha espai, no?, pel dubte. I si surts molt, molt ràpid, penses, he d'arribar amb prou velocitat perquè no se m'escapi a la tercera noia que li he de passar el testimoni. I en els pocs segons entre que l'agafes i el tornes, et passen pel cap mil històries. I bé, al final van fer el relleu, no ens van eliminar, no em vaig passar de la zona. Es van fer dues sèries i nosaltres vam guanyar la segona sèrie, però no sabíem la nostra posició en la classificació final perquè 6 equips anteriors havien corregut també i s'havien de mirar els temps. quan va sortir el temps en el crono, llavors vam veure que sí, que eren campiones del món.
Uau, bueno, campiones?
Campiones del món, extraordinari. I va fer rècord d'Espanya.
Pues moltes felicitats.
Sí, sí, va ser molt xulo.
Tota la matxaca de... No deixes caure tot això. Ha funcionat, no? Al final. Els sí, nervis sí. I tot. Pues és una passada perquè, clar, no podeu entrenar junts durant l'any, no sé, que sigui un treball d'un matí, no? Allà d'equip i, bueno, un treball d'any per l'entreno, per la velocitat.
No, aquí sí, bueno, a vegades la sort acompanya perquè era una situació molt poc preparada, que pot sortir bé o no. Uh-huh. Va sortir bé, va sortir ràpid i bueno, bueno, van fer una bona marca.
Sí, i a festejar, no?
I a festejar.
Molt bé. Pues, moltes gràcies, Anna, per venir a explicar-nos de l'atletisme i que es pot fer de tot, no? Si vols, pots fer.
Si vols, pots. Et compres unes sabates amb unes punxes a la zona
i ja està.
I ja està.
I parles amb el Carles, no?
I parles amb el Carles.
Pues molt bé, pues ja sabeu, si voleu fer atletisme, anar a les pistes i esteu benvingudes.
Moltes gràcies, Lluís.
Bona nit.
Adéu, bona nit.